Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Oriol Pujador. 4 persones han mort i 9 més han resultat ferides durant un tiroteig que hi ha hagut en un institut dels Estats Units, a l'estat de Geòrgia. El suposat autor és un alumne d'aquest centre de 14 anys que ha estat detingut i encara no se saben els motius que l'haurien impulsat a cometre aquest atac. Els responsables de la investigació han assegurat que se'l processarà com si fos major d'edat.
És un alumne de 14 anys de l'institut que està detingut i que serà acusat d'assassinat i jutjat com un adult.
Les víctimes mortals són 2 alumnes i 2 mestres. Els ferits han estat traslladats a diversos hospitals i, segons les autoritats, cap d'ells està crític. El president del país, Joe Biden, ha afirmat en un comunicat difós per la Casa Blanca que no es pot continuar acceptant aquesta mena d'actes com una cosa normal i ha afegit que els fets són un recordatori de com la violència per armes de foc continua esquinçant la societat nord-americana. La petita població de Winder, on hi ha hagut el tiroteig, té 18.000 habitants. Més notícies, Armínia Massana.
Òscar López, actual cap de gabinet del president del govern espanyol, serà el nou ministre de Transformació Digital i Funció Pública. Substituirà al capdavant del ministeri José Luis Escrivá, que tal com es preveia serà el nou governador del Banc d'Espanya. Aquest canvi en el govern l'ha comunicat Pedro Sánchez, que ha encarregat al nou ministre la modernització de la funció pública.
Quiero informarles también de que el nuevo ministro para la Transformación Digital y la Función Pública será Óscar López, hasta ahora director de gabinete de la presidencia del gobierno. Conozco a Óscar López desde hace mucho tiempo. Sé de su capacidad política, de su capacidad de trabajo, de su compromiso con el país.
Les últimes hores, els atacs russos a Ucraïna han mort 7 civils i n'han ferit 50 a la ciutat de Lviv, a prop de la frontera amb Polònia. També han mort 3 civils en un atac ucraïnès a la regió fronterera de Belgorod, veïna regió de Kursk, on les forces ucraïneses ocupen una part del territori des de principis d'agost. D'altra banda, a Ucraïna hi ha hagut importants canvis al govern. La cara més coneguda que plega és el ministre d'Exteriors, Dmytro Kuleba, que durant 4 anys ha ampliat les relacions del seu país amb Occident fins a nivells inèdits. Es tracta del canvi de ministres més important des de l'inici de la invasió russa.
A Mallorca, aquest dijous, s'han de reprendre les tasques de recerca de l'excursionista britànic desaparegut per una riuada al nord de l'illa. A l'home l'acompanyava una dona que ja està localitzada sense vida. La parella feia una excursió per un gorg de difícil accés al torrent de Pareis, al terme municipal d'Escorca, i els ha sorprès un fort aiguat. Hugo Mata, sergent dels bombers de Mallorca, reconeix que les probabilitats de trobar el desaparegut en vida són escasses.
El que va passar estent, les probabilitats que van minvant, però nosaltres hem de cercar una persona, estigui viva o no, i, bueno, hi ha poques possibilitats, però jo no puc dir que no hi ha possibilitats.
I el govern modificarà el projecte de tramvia del Camp de Tarragona per atendre les reclamacions dels alcaldes que no volien que la catenària creués les àrees més poblades. Les obres de la primera fase, Can Doní, Cambrils, Salou i Vilaseca, han de començar a principis de l'any vinent. Lady Gaga i Joaquin Phoenix han omplert de fans la catifa vermella de la mostra de Venècia i han presentat Joker Folie à Deux, la seqüela de l'exitosa pel·lícula que investiga els traumes del dolent de Batman, on la música és la gran protagonista. Lady Gaga ha explicat en roda de premsa què va sentir després de rodar aquesta pel·lícula.
Sometimes when stories are told...
A vegades, quan s'expliquen històries sobre gent incompresa per la societat, el director i l'actor donen una oportunitat per observar aquest món d'una manera més profunda. I quan vaig veure Joker, vaig sentir que entenia i veia alguna cosa que no havia vist mai. Per això he fet aquesta pel·lícula.
En esports, Roger Grimau considera que a part de l'entorn li va faltar el respecte des que va agafar les regnes del Barça de bàsquet.
Crec que se m'ha faltat respecte a forces de primer dia. No estic parlant de noms de club, eh? Parlo una miqueta en general de fora i del que a mi m'arribava i a vegades idiota del tot no soc. Depèn quines preguntes et fan a roda de premsa, ja veus per a males coses. Bueno, és una sensació.
En declaracions al Tot Costa, l'extècnic blaugrana ha explicat que la destitució tampoc el va agafar per sorpresa, tot i que s'esperava seguir a la banqueta.
Un total de 8 futbolistes del Barça són candidats a guanyar la pilota d'or. Aitana Bonmatí, Alexia Putella, Salma Parayuelo, Patrick Guijarro, Caroline Graham i Egua Pajor i Lamine Yamal i Dani Olmo han quedat fora de la terna d'aspirants Messi i Cristiano Ronaldo.
I el Barça ha confirmat que Fermín té una lesió muscular al recte anterior de la cuixa esquerra que el mantindrà 3 setmanes de baixa.
Fins aquí les notícies. En l'origen n'hi havia una. A partir d'ara n'hi haurà moltes.
Cinema, sèries, documental, plataformes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
El 6 de setembre a la mitjanit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les a totes.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dimecres de pluges intenses, amb incidències diverses, vols cancel·lats i desenes de retards. Però potser heu comentat la promesa de Pedro Sánchez de donar més diners a totes les autonomies per convèncer-les del nou finançament català. I ja ens podeu trucar des d'ara mateix al 93-201-7474, potser per respondre a aquesta pregunta que ens envia la Maria. M'agradaria que algú em pogués dir com ho fa el govern central per repartir migrants en municipis com ara en el cas de Tossa de Mar. En què es basen? Quins criteris segueixen? Repetim, aquest és el telèfon, 8 línies, 93-201-7474, amb atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Servei públic, tot això, doncs, al servei de la ignorància creativa i amb espurnes populars com aquestes. Pare estalviador, fill malgastador.
Dites fites.
Vull fer gran, així s'anomena aquest títol de la banda Vitruvi. Són de Ginestà i Rasquera, a la Ribera d'Ebre. Fan un pop elegant, mira, amb referències Coldplay, Una de guitarres... Bé, el que ens interessa, però, és aquest títol, Jo no em vull fer gran. És un tema que descriu el que voldríem, no fer-nos grans. L'Inserso calcula que al país només hi ha 1.340 llits disponibles en residències per cada 10.000 octogenaris. Què s'està fent per pal·liar-ho? Maria José Carcelén és presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residència 5+1. Maria José, bona nit i gràcies.
Hola, bona nit. Gràcies a vosaltres. Per nosaltres poder parlar del tema que ens preocupa és molt important.
Què s'està fent per pal·liar aquesta necessitat?
No s'està fent prou. Mireu, no s'està fent prou perquè la llei de la dependència, que va ser un fet molt important, ja va néixer sense la finançació que calia. Després hi han hagut molts anys de retallades, d'infrafinanciació, i ara tenim una situació que és molt difícil de resoldre. Manquen moltes places, i no només perquè no hi ha hagut financiació per part de l'Estat, tampoc hi ha hagut financiació per part de les comunitats autònomes. De fet, a Catalunya fa 15 anys que no es construeix una residència pública, i això és molt significatiu.
Segons l'IMSERSO, el 2022 a Catalunya hi havia 72.371 persones dependents en llista d'espera. Ha millorat la situació?
L'informe que tenim nosaltres, l'IMSERSO, a 31 de març de 2024, hi havia 76.704 persones en llista d'espera. Però miri que és greu, perquè d'aquestes, 48.030 tenien dret a prestació. És molt greu, perquè a més tenim una de les llistes d'espera més gran de tot el país. Els primers de la llista només per darrere de Canàries, perquè no s'està fent prou. I això és un drama, i és un drama perquè hi ha persones que no poden ser atesos a casa. Vivim molts anys, moltes vegades, amb problemes físics greus, i la majoria de les famílies no es poden permetre pagar-se una residència privada. És impossible, perquè les pensions no arriben. Penseu que la immensa majoria de les cases no es poden adaptar perquè entri una cadira de rodes a un quarto de bany o per tenir una grua, perquè de vegades quan una persona ha tingut un ictus l'has de moure absolutament per tot. Si no tens una grua per fer-ho, com ho fas? No s'està fent prou.
I de qui depèn?
Miri, la dependència està transferida. És cert que una part de la financiació que correspon a l'Estat, però hi ha una part, hi ha tota una part que correspon a les comunitats autònomes. Jo la pregunta que faig és on van anar per aquests fons Next Generation que van arribar a les comunitats pel tema de la dependència? Quantes residències públiques han construït? No gaires, per no dir cap. Per tant, hi ha una part de responsabilitat, sense cap dubte, que és del govern de Catalunya, com el govern de les diferents comunitats autònomes. La gent gran no són una prioritat per ningú.
Per què no són una prioritat la gent gran?
Perquè tenim una societat absolutament edadista. I perquè, a més, ens han fet creure que quan una persona no és productiva, d'alguna manera ja no val res, no? O sigui, invertir en dependència tampoc dona vots. O no massa vots. Per què? Perquè la societat és poc crítica en aquest tema. Molt poc crítica, sí. Mira, si només cal veure què va passar durant la pandèmia. Si el que va passar a les residències hagués passat en nens, ho hem dit moltes vegades, haguessin estat al carrer cremant contenidors. Es va cremar un contenidor? Cap. Es va fer justícia? No.
Com si no ens haguessin de fer mai grans.
Exacte. Exacte. O com si, no sé, potser qui mana pensa que tindrà molts recursos, no? I no li caldrà, però jo crec que la majoria de la població que viu d'un sou, que té unes pensions moltes vegades molt minses, necessiten i tenen dret a aquesta prestació. Jo crec que s'ha de fer un esforç per solucionar-ho, perquè a més, vostè ho deia abans, som una societat absolutament envellida. Què farem? No s'està sent prou previsor. I jo crec que també nosaltres, com a societat, hem de ser una mica més exigents en aquest tema, perquè tots ens farem grans, evidentment.
L'envelliment progressiu de la població incrementa la necessitat de places públiques als geriàtrics. L'Institut de la Gent Gran i Serveis Socials ho confirma. N'hem parlat uns minuts amb Maria José Carcelén, presidenta de la Coordinadora Familiars de Residència 5+1. Maria José, algun missatge abans d'acomiadar-nos?
Sí, jo crec que com a societat tenim un deure a les persones grans, perquè són gent que ha treballat molt per nosaltres, també. I no només tenim un deure, és que nosaltres també ens farem grans. Però també, no només hem de tenir més residències, hem de tenir serveis dignes. Això vol dir millorar les ràtios de personal, dignificar les condicions laborals i moltes altres coses que són també temes pendents absolutament prioritaris.
Gràcies per la feina que fan i bona nit.
Bona nit, moltíssimes gràcies a vostès. Jo no em vull fer gran.
Els recordaré. Sempre.
La nit dels ignorants 3.0 amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, l'Ali Colomer, Domènec Sobirà, Albert Duran, Pau Bartolí i Oriol Fidalgo. I també l'Eulàlia de Masquefa.
Mira, referent ahir que vas comentar que podíem anar passant receptes de tardor, doncs jo faig una proposta d'una recepta que és molt bona i potser molta gent la coneixen o no, que és llom en suc amb castanyes. De cara a la tardor, que ja ve el temps de les castanyes i els moniatos, doncs és això, llom, és llom de tocino, amb suc i castanyes. Si interessa, després, si surt seleccionada, doncs us puc explicar com se fa.
Sí, és Eulàlia, ens va molt bé la proposta perquè hem d'estrenar melós de cori mori, la cuina de sempre, i volem fer-ho amb un plat de tardor ara que s'acosta, però no sabem quin. Aquí tenim un llom amb suc amb castanyes. I ara és el Sergi de Manresa.
Què passaria si fem un dia el dia del burca? Tothom amb burca, tant homes com dones, a veure si algú expert en religions i costums ho sap dir.
La nit als ignorants és insuperable, eh? No saps mai amb què et trobaràs. El dia del burca, el Sergi de Manresa, què tal ho veuríeu? Ara cap a Vic. Quima, bona nit.
Hola, bona nit a tothom. Avui que el gran poeta Vicenç Andrés Estellés hagués fet 100 anys, a veure si algú em sap dir quants anys fa que ja no és entre nosaltres.
Quan va morir?
Sí.
I no ho tens, no la tens, aquesta informació?
En aquest moment no.
Molt bé, a veure, quants anys va morir, on va morir, i si
exacte,
sabem
sí,
la causa del seu traspàs.
Molt bé.
D'acord.
Bona temporada a tothom.
Igualment, Quima, i ben tornada. Bona nit.
Adéu.
David Calbós de l'Àliga, la noia, Joan Josep, bona nit.
Molt bona nit, Xavier.
Aviam.
Estem molt agraïts que les orenetes ja fan assemblees generals, eh?
Estan preparant per marxar?
Sí, estan discutint quan marxen, en quina hora i en quina direcció. I encara no s'han posat d'acord.
És interessant. Un dia tindrem oportunitat de sentir les converses i els debats.
Sí, les observem amb interès. I avui no gaire, perquè han caigut alguns llamps i no han sortit del niu. Imagina. Tenien una mica de por.
Veus.
Si em permet, Xavier, una pregunta.
Sí.
M'ha agradat molt l'entrevista que has fet al principi.
Gràcies.
I el que li acabes de dir a aquesta senyora que ha trucat, que no la conec personalment, li has dit, tu necessites una informació. I aquí, en la nit dels ignorants, nosaltres compartim, per una banda, informacions i, per altra, opinions. I de vegades no és el mateix, i de vegades també són segons les necessitats que té cadascú. Jo necessito una informació o una opinió, el que vulguin donar-me els ignorants serà ben rebut, sobre un tema que és l'envelliment, l'edatisme, i en concret és que la comunitat científica actualment em sembla dividida, però això és una opinió, no és una informació. Em sembla dividida entre els que diuen que envellir s'assembla més a una malaltia que es pot aturar, i entre aquells que diuen que envellir és un enriquiment, un desenvolupament, i que per tant una persona gran és més i millor persona.
A veure què ens diran.
Moltes gràcies, Xavier.
A tu, bona nit.
Bona nit.
Que anirem ara del Bosc de l'Àliga cap a Sant Cugat. Isabel, bona nit.
Bona nit, Xavier.
Com
maco
està aquesta senyora? A veure.
Ai, feliç de sentir-vos des de fa dies ja, des de casa, i escolta'm, ja saps quin sant és avui, no?
No, quin és?
Doncs mira, Sant Eusebi.
Ah?
Què et sembla?
Molt bé.
Bueno, és que sempre, mira, és que sempre estem de vacances, també ho notem, això.
Ah, sí?
Sí, perquè mentre els altres fan vacances, doncs jo faig vacances de les vacances. Bueno, el cas és que ara hi hem tornat tots i els ignorats ja posa la cosa normalitzada, Xavier.
I tant, celebrem de sentir-la.
Ai, sí. Bueno, mira, jo et diré que he estat uns dies també, he anat amunt i avall, no et pensis. I he anat a casa un nebot, l'Albert, allà a Solivella. És un nano molt maco que des d'aquí li envio un saludo. Bueno, i he passejat, he dormit, i saps que m'he fixat, Xavier?
No.
Doncs, mira, una curiositat, que per molt que prengui el sol, com és que la gent gran no ens posem tan morenos com els joves?
Ah, mira, és una pregunta per demà, la doctora Bou. Sí, sí, sí. Com és que la gent gran no embruneix tant?
Això, ara, mira, li podríem preguntar.
Sí, sí, sí.
Perquè és una pregunta de final de l'estiu, perquè ara ja no cal que em posi morena, que ja ve un fred, però... Mira, t'ho pregunto perquè també, i ara fent el guinyo de la nit, a mi m'agradaria estar morena com la Marina.
Com la Marina?
La cançó del verano d'aquest any.
Ah, m'ha passat per alt, amiga, aquesta cançó.
Sí, és aquella de la Marina està morena. Ah. No la teniu, aquesta?
No l'he sentit cap cop, jo. És aquesta...
Ah, doncs...
És aquesta que sona, a veure?
Doncs te la canto, te la cantaré dedicada al nebot de Solivella, vinga.
Vinga, va, mira, primer cop que la
sento. Això diu suau, suau, chiringuito, chiringuito, la Maria està morena, el pentina fa una trena, la ropa ho trenca, canxada, la ropa ho peta, i és desmalena, sembla l'aigua una sirena. La ropa ho trenca, i és desmalena. Doncs així
acabem l'estiu. Molt bé, senyora Isabel, la noto molt bé. Trobo que té... O sigui, està en plena forma, eh?
Bueno, m'aguanto com puc, però vaig aguantant, sí, senyor. I escolta, me n'alegro molt de sentir-vos a tots els ignorants i de retrobar-nos altre cop, Xavier.
Que per molts anys, bona nit.
Que ens doneu la vida, bona nit.
Som companyia, som coneixement. La nit dels ignorants 3.0.
Pixellits, ha dit, eh?
Ell deia pixellits, esclar, deuen ser pixellits.
És una aranya, el pixellit. Unes potes llargues, té el cos molt i molt petit, no fa pas mal per res.
Sí.
I amb un puesto que no s'hi vagi gaire, vigila que no hi hagi pixellits. Sí.
Heus aquí, ja l'hem trobat, és això, Maria? És
jo
això.
Crec que sí.
Jo crec que sí, vigila amb els pixellits.
Abaixo el ràdio perquè et sento pels dos llocs.
Molt bé, ara sentirem la Carmeta de Sants, que és una nota de veu.
Us envio un avís per als oients. Avui m'han trucat per telèfon i m'han dit «Somos de recursos humanos. Te mandamos el número de teléfono para que te pongas en contacto con nosotros para poder-te ayudar». I jo he penjat. Està ple d'enganyifes per tot arreu.
Doncs és un avís a navegants. Gràcies, Carmeta. Alerta, no us en refieu. Passi-m'ho per escrit, li podeu dir. Passi-m'ho per escrit. I veureu que ràpid que s'acaba això. Anirem ara cap al Vendrell. Montserrat, bona nit.
Bona nit, Javier.
Ben tornada.
Que alegria sentir-te.
Ben tornada, diem. Que molt contents de sentir-te.
Jo igualment ja fa dies que el diumenge a la nit va ser tan maco el programa, aquelles poesies... Tan boniques, tan... Bueno, escolta, vaig disfrutar. I hasta, mira, hasta vaig plorar i tot. Perquè parlem molt, hi ha moltes coses, però no ens han recordat de la poesia. I la poesia és algo meravellosa, eh? Xavier, com estem? Ha passat bé l'estiu?
Sí, i vosaltres?
Bueno, nosaltres una miqueta, així, de tota manera. Però gràcies a Déu, mira, avui a l'Isidro li ha entrat... doncs estem contents perquè es va haver d'operar i ja li ha donat l'alta, saps?
Molt bé.
Bueno, sempre passen coses.
Sí, sí.
Si no estaríem aquí. No els podríem explicar què faríem.
Exacte. Doncs fes-li arribar una salutació a Montserrat.
Ja serà arribada. I escolta'm una cosa, sí que volia dir que aquest programa que fa el senyor alcalde de netejar, s'hi nota una mica a Barcelona.
Heu notat una millora.
No ha tingut ningú, això.
De moment, no.
Millora una miqueta.
Millora la neteja.
La neteja millora una miqueta més. L'únic que hauríem de cuidar una mica els jardins, perquè el Consell de Cent, que és tan... Bueno, dintre de tot, bueno, això m'ha quedat tan malament. Però, escolta, hi han d'anar amb jardiners i netejar-ho. Veus, això no... Fem jardins i no sabem tractar-los.
Demanem com...
I em sap greu, perquè...
Com? Convertim en una pregunta. Com ho hauríem de fer per conservar millor els jardins?
Home, doncs que la gent fos professional. Tan senzill com això, eh?
Clar.
Professionals no hi ha gaire de res, eh? Javier, que em sent?
Sí, Montserrat, prenem nota.
Eh? No es cuida, no es cuida. Escolta'm, jo he fet unes fotografies d'aquí precioses per enviar-les de quan va ser el mes de maig, però estan igual ara. S'havien de netejar, s'han d'abonar, s'han de... Bueno. En fi, esperem que surti d'aquesta joventut que puja, que tenim una mica de fe, que agafin els oficis i els estimin.
D'acord, estima els oficis. Montserrat, t'enviem una abraçada ben forta.
Gràcies i benvinguts a casa.
Igualment. Doncs vinga, va, que som camí de 2:15 i no hem dit que avui la darrera melodia serà reservada a l'Àngels de Lleida, que vol escoltar Hijo de la Luna, de Mecano.
Hijo de la Luna. De padre Canela nació un niño blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en medio de una niña albino de luna.
La signa José María Cano, Mecano, 1987. És una de les cançons més versionades del pop espanyol. Montserrat Caballé, Rafael, Sara Brickman, David Bisbal, Rafa Blas, Carlos Rivero, entre d'altres. Cano la va concebre primer pensant en Isabel Pantoja, però finalment es veu que va sentir una gravació que va fer Ana Torroja i va dir no, això es queda en Mecano, i gran èxit, publicada en italià, en francès, narra la llegenda gitana d'un amor prohibit. La noia es veu que demana ajuda a la lluna per enamorar l'home que estima. I la lluna diu, val, d'acord, accepta l'encanteri, però amb una condició, has d'entregar el seu fill primogènit. I és clar, això l'ha triat Àngels, de 84 anys, perruquera de formació, gran amant de la ràdio, i va descobrir el programa fa més de 12 anys gràcies a la seva filla. Aleshores treballava de nit, i era oient del programa, i ja imaginem la situació. Mare, has d'escoltar La nit dels ignorants. I li hem demanat a l'Àngels que triï una dita de la que va sentir quan ell era petit a casa, i dirà, vigileu lo que feu, que lo mal fet sempre torna a la cara.
667-220-148. Telèfon de servei de La nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
Reserveu-vos una darrera melodia, ens dieu també una dita. I ara cap a Sant Fruitós de Baix, Rosa, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
A veure, jo volia preguntar una cosa. Volia preguntar per què se'n diu Copa Amèrica d'aquestes regates que fan a Barcelona.
Ah, molt bé, molt bé.
Perquè no sent, si la fan a Barcelona no sé per què se'n diu Copa Amèrica.
Per què Copa Amèrica? Exacte.
Eh?
Potser hauria de ser doncs Copa de Barcelonina, no?
Barcelona o Copa Catalunya o Copa Europa, si tu vols. Però Copa Amèrica,
Copa Amèrica
no
queda molt lluny.
Sentit.
Queda lluny.
Vull dir, per què, d'acord?
D'acord. Bona pregunta, Rosa. A veure què ens diran. Si algú té resposta, 93-201-7474. Bona nit. Cap de setmana, Montserrat és notícia. Dissabte, a les 7 del vespre, de fet, de 3:15 fins a les 9, Aquest dissabte 7, Catalunya Ràdio transmetrà en directe l'acte inaugural de la commemoració del mil·lenari del monestir de Montserrat. Des de la Basílica, amb la conducció d'un servidor, acompanyat d'Emili Pacheco, Teresa Forcada, Xavier Pérez Izquierdo, entre els més de 500 convidats arribats d'arreu del món, la presència del president de la Generalitat, i és que 1.000 anys donen per molt. Passat, present, futur... A propòsit, Teresa Forcades, mirant al futur, Catalunya serà cristiana o no serà?
Aquesta frase, no?, de Torres i Bages, home, està clar que si ens mirem, per exemple, a un país com pot ser la Índia, amb un president que és el Modi, dient que la Índia ha de ser hindú o no serà, i això significa violència per tots els altres, està clar que ni de lluny m'agradaria que Catalunya pretengués ser cristiana a base d'excloure ningú. Però en el que és ser cristià, doncs ho podem entendre també d'una manera, per exemple, inspirada en el que és la primera carta de Sant Joan, que ens diu que Déu és amor i que on hi ha l'amor, allà hi ha Déu. Llavors, si entrem per aquesta via mística, aquesta pensar, què vol dir que Catalunya, aquest poble, pugui romandre, pugui continuar sent, està clar que o ens ajudem els uns als altres a aprofundir aquests vincles d'allò que vulgui dir l'amor, d'allò que vulgui dir la generositat per constituir un poble, tu has de tenir persones capaces de lliurar-se a si mateixes, de donar-se, i aquí doncs el cristianisme té alguna cosa a dir, no des d'un punt de vista tancat institucional, en aquest cas, sinó des d'un punt de vista d'inspiració. Però jo intentant buscar com una frase, no, que pogués substituir amb tot el respecte per Torres i Bages, doncs, si et sembla, et dic la que se m'ha ocorregut, sí, que seria, més que dir si Catalunya serà cristiana o no serà, sinó que sigui el que sigui que esdevingui Catalunya, la fe cristiana estarà cridada a reconèixer-hi el Crist viu.
Especial mil·lenari de Montserrat a Catalunya Ràdio.
1.000 anys d'història. 1.000 anys d'un símbol.
Dissabte de 7:45 fins a les 9 del vespre.
Hi serem, ho explicarem.
Especial mil·lenari de Montserrat, en directe des de Montserrat, conduït per Xavier Solà, amb Emili Pacheco, Teresa Carreras i Xavier Pérez Izquierdo.
1.000 anys s'han d'explicar. I de Montserrat a la mitomania, perquè qui més qui menys de joves hem sigut fans d'algú a la nostra vida. Per exemple, no sé, Aina Grau, d'aquí. Bona nit.
Bona nit. Doncs mira, McLari.
McLari.
McLari, sí, sí.
Home,
sí.
Home, és tangible, és a l'abast.
Algú que feia màgia, fer desaparèixer objectes, persones, et teletransportava, a mi em va apassionar aquesta,
sí,
aquesta,
sí,
màgia,
sí,
no?
I ara recordo que qui li vas dir com va venir.
Bueno, ell fa molts anys que ens coneixem amb el Lari, d'aquesta mitomania, i ell ho va explicar, sí, sí, sí.
Pòster en vas tenir a l'habitació?
No, l'únic que, com que recorríem Catalunya anant a veure els seus espectacles...
Fixa't, pelegrinatge, Lari.
Exacte, i et donava com mini-pòsters que te'ls dedicava i tot, doncs en tenia alguns. Sí,
doncs
sí.
Gràcies per compartir-ho, perquè és el que volem demanar-vos. Heu estat fans d'algú en la vostra joventut? No sé, algú dirà poder, Fred Astaire.
I Xavier Solà, de qui he estat fan?
Doncs jo, de Manuel Soler Alegre, el Monstruito, un trialer, noi, que era, va ser campió de tot, i no et podies imaginar lo bé que ho feia, i com ho feia tan bé. I a més es posava, abans d'engaltar una roca ben grossa, com que duia ulleres, portava aquell casc de Hockney, dels jockeys de cavalls, no? I abans es podia posar tranquil·lament amb el motor, es posava les ulleres, les apartava amb l'índex ben fort, i jip! I escolta, deies, com ho ha fet això? Pòster aquí i allà... Segur que més d'un oient diu, home, i tant, el Monstruito, que ens va deixar ara farà un parell d'anys, dissortadament, als 60 tants. En fi, que tots hem sigut fans d'algú.
Tots hem tingut, sí, sí, sí.
I a més tenim moltes ganes que ens digueu qui, a quina edat, per què, i així podrem posar aquesta música.
Fan de qui i per què.
Estarem secció aquesta d'anar, la idea és que vagi espurnejant el programa, per això, si ens feu arribar... Doncs mira, jo vaig ser fan de Jacket and Row, sí? Sí, per què? Doncs qui era exactament, no? I ens ho deixeu en les vies habituals.
Sí, busquem confessions dels oients en aquest sentit. Al correu ignorants@catradio.cat, al WhatsApp del programa, al 667-220-148 i a les xarxes socials.
Bé, i abans d'entrar al pou, avancem ara un tema que estem treballant al voltant d'aquesta notícia. Es veu que en el nostre país el 35% de les persones més grans de 65 anys cuida nets i netes alguns dies a la setmana i que quan aquest rol diu que l'exerceixen per obligació i amb el pes de molta responsabilitat pot arribar a comportar problemes físics i emocionals. I els especialistes diuen que recomanen que et pots arribar a sentir obligat a cuidar els nets i que en aquests casos cal doncs, saber posar límits i dir que no.
Busquem entre els oients algú que s'hi vegi reflectit en aquestes paraules i que hagi decidit dir no, és a dir, posar límits. Si és el vostre cas, us agrairem que ens ho feu saber.
I ara tens el pou, a veure... Ja m'imagino la situació també. Mireu, escolteu, jo ho faig molt de gust de cuidar els vostres nens, però n'estic una mica tip, eh? Allò, dir-ho bé, ben dit. A veure...
Un dels trending topics aquesta setmana al programa han estat els escarabats i les paneroles,
sí,
que n'ha parlat bastant.
Sí, sí.
Doncs la Montse aprofita per recordar una paraula que feia servir per referir-s'hi.
Jo, quan era petita, les cucaratxes, que ara tothom diu cucaratxes, nosaltres en deien escarabitxes. I ara aquest nom no l'escolto, no sé si és que està mal dit o què passa, però dic, a mi sempre una cucaratxa, a casa meva sempre hem dit una escarabitxa, i eren negres.
Doncs vinga, estem en marxa, teniu les línies obertes, 93-201-7474, a 2:15.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Aquest divendres torna el programa més fosc de Catalunya Ràdio, Crims. I per explicar-nos què ens espera aquesta temporada, rebrem el seu creador perquè posi llum a la foscor. Aquest divendres, Carles Porta al matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Gràcies per escoltar-nos.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Jo som el diamant, que mai no serà brillant, perquè no vull que em tallin. De Bistecs de Pantera, d'Antònia Canyelles.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
La Pepi ens envia una dita fita, diu, no et riguis dels meus dolç, que quan els meus seran vells, els teus seran nous. I la Montserrat de Barcelona diu, el primer que s'ha de presentar és el jove a la persona gran. Això va en relació al protocol, eh? Allò de veure qui ha de respectar un temps determinat, no? I la Montserrat diu que el primer que s'ha de presentar és el jove a la persona gran, donant prioritat a aquesta persona perquè sàpiga qui parla. I l'Anna diu, hola, potser ja heu parlat d'aquest tema, però el volia apuntar per saber si els oients del programa es troben amb el mateix que jo. Pocs conductors fan servir els intermitents dels cotxes per indicar els moviments que faran. Us hi trobeu? No sé si esteu d'acord amb el que proposa l'Anna. I després hi ha aquella pregunta que hem llançat a l'antena per començar, que ens l'envia la Maria, saber com ho fa el govern central per repartir les persones migrants en municipis com és el cas ara a Tossa de Mar, no? En què es basa, en quins criteris, no sé si algú té informació. I després aquesta que ens ha enviat la Rosa sobre per què Copa Amèrica, no? Com és que se li diu Copa Amèrica? Anem a Barcelona. Mati, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Ja, jo volia fer una pregunta i uns comentaris, si és possible. La pregunta és sobre el nou port olímpic de Barcelona.
És a dir, què vol saber del nou port?
Sí, vull saber, ho dic jo i altres persones que ens hem trobat passejant pel port olímpic, per què no hi ha cap rampa? Per què han fet un nou port olímpic ple d'esglons? I ho dic perquè anem amb cadira de rodes.
Ah, sí, m'estranya, perquè normalment Barcelona està molt adaptat en general.
Bé, estic parlant del nou port olímpic. Han fet una rampa per a les persones amb cadira de rodes al costat, perdó, on baixen els cotxes. És a dir, has d'anar a la carretera, allà on hi ha els cotxes, que baixen cap a baix del port. Allà han fet una rampa per a les persones amb cadira de rodes. Però és que el problema és que nosaltres no som cotxes, som persones. I volíem rampes al voltant de l'edifici, com tothom. En passeja per allà, nosaltres també volem passejar i pujar amunt i avall. I es podien fer perfectament rampes. Han fet dos ascensors, això sí. I al final de tot, com es diu, allà on hi ha el mar obert, que ara no em surt.
Sí, ja tampoc.
L'espigó.
L'espigó.
Nosaltres. L'espigó, que era un lloc totalment pla, que anaves de cantó a cantó, amb la cadira, amunt, avall, ara han fet dos esglons. Han fet tot un disseny que hi ha dos esglons. Has de pujar i has de, al tanto, fins al final, que has d'anar fins al final perquè hi ha dos esglons. No pots baixar pel mig. Bé, no sé, ens demanem i demanem a l'Ajuntament per què, han fet això.
D'acord, sentim la situació, perquè parla en nom de totes les persones amb discapacitat,
bé,
no?
No. Jo sóc una persona que vaig en cadira de rodes i m'he trobat amb diferents persones amb cadira de rodes passejant, perquè és molt ampli i està molt bé. I totes ens hem fet aquesta pregunta. Però com és que no hi ha una rampa?
Molt bé.
Que no es digui que és massa desnivell. No, perquè ens ho hem mirat i ens hem estudiat.
Doncs, Mati, ho acabem de registrar i no sé si hi havia de dir alguna cosa més.
Sí, volia dir que, a més, també curiosament, han fet a sota, o sigui, tocant a la platja, a la sorra, han fet tot un camí que dona la volta per davant dels esglons i va a parar aquest camí a una paret.
Per tant, resumit, el port...
Perdona, deixa'm acabar sí. Aquest moment. Lo curiós, i després tornen, per anar a visitar l'edifici, tornen a haver-hi esglons. I jo li vaig dir a una vigilanta, escolta'm, i aquest camí que han fet, per què? Si acaba amb una paret. Diu, no, és per, segurament pel servei.
Mati, ara, miri, no ho podem allargar més, però sí que queda una cosa clara. El que és l'accés al port olímpic necessita millorar.
El port olímpic, hi ha esglons per tot arreu.
Exacte, no, per tant, necessita no millorar a nivell, doncs, d'habilitat.
Nosaltres no som cotxes per anar a buscar la rampa al costat dels cotxes.
D'acord. Doncs gràcies per comptar amb el programa i a veure si, esperem que sí, que tindrà efecte sobre el port olímpic. Segur que el Pau demà etiquetarà aquest complex i tindrem resposta.
Llàstima, perquè està molt bé. És molt maco.
Queda clar. No. Mati, ara no podem allargar més. Dos petons.
Gràcies.
Que vagi bé. Bona nit. Doncs vinga, què tinc aquí? Veig que...
Ah, el peix, que el Pere del Guinardó, avui diu 5 de setembre, de fa 100 anys, que el governador civil de Barcelona, Carlos Losada, va prohibir la Santa Espina, i ens envia el text per justificar-ho i li han demanat a l'amic Carles Prunera que hi posi veu.
Habiendo llegado a conocimiento de este gobierno civil en forma que no ofrece lugar a duda, que determinados elementos han convertido la sardana, la Santa Espina, en himno representativo de odiosas ideas y criminales aspiraciones, escuchando su música con el respeto y reverencia que se tributan a los himnos nacionales, he acordado prohibir que se toque y cante la sardana titulada La Santa Espina en la vía pública, salas de espectáculos y de sociedades y en las romerías o reuniones campestres, previniendo a los infractores de esta orden que procederé a su castigo con todo rigor. Barcelona, 4 de septiembre de 1924.
Aquesta peça que sona, doncs, per la gent d'aquest país, és inevitable que s'associï a aquest programa, però especialment a la ignorància. I exactament què és la ignorància i quin abast té? Ara fa un any es va publicar aquest llibre, La ignorància, una història global. L'autor és l'historiador anglès Peter Burke i la traducció va anar a càrrec d'Ariadna Pous. Ens preguntem quantes coses deu haver après l'Ariadna traduint aquest llibre. Ariadna Pous, bona nit i benvinguda.
Hola, bona nit, encantada.
Ets una mica menys ignorant després d'aquesta tasca?
Força menys, però he après gràcies a Burke que no hi ha cap problema en admetre la pròpia ignorància, perquè tots som ignorants de coses diferents, com diu ell.
Mhm.
I que també el que podríem pensar que era una història de progrés de la humanitat és una mica... també perdent coneixements en el camí, que és el que també volia remarcar ell, no? Jo crec que la història és una història normalment de coneixement, no? S'ha interpretat així, i ell fa... capgira el tema i fa la cara bé, diguéssim. Ell fa la història de la ignorància, del que hem desconegut doncs, durant tots aquests segles, diguéssim.
I tu has passat bé traduint-lo?
Moltíssim, perquè a més és un llibre com molt variat, ell posa moltes anècdotes, parla de molts temes, no sé si, si l'heu llegit, doncs podreu veure que el podeu agafar per diferents punts, no? Perquè si t'interessa molt, per exemple, la ignorància en la geografia, que a mi és un tema que m'ha interessat molt, o en la guerra, en la política... i hi ha capítols dedicats a cada cosa.
El llibre pretén ser una història global de la ignorància i Burke, l'autor, cita 57 tipus d'ignorància. Algun que t'hagi cridat especialment l'atenció?
Doncs n'hi ha un que va apareixent, que és la ignorància corporativa, que és allò de que qui està sobre el terreny i sap què ha de fer no té la capacitat de decisió d'actuar, no? Perquè depèn d'un superior. No? I això passa tant a vegades amb la política, també passa en les empreses... Sí, m'ha quedat bastant també això. I també una altra reflexió que fa, que és el no voler saber. No? Perquè una cosa és ignorar un tema perquè no el coneixes, però l'altra és aquesta línia fina entre, val, hi ha el canvi climàtic, però faig veure que no ho veig, no? Que això també passa molt actualment.
La deixadesa.
Una mica, sí.
Burke estructura el llibre en tres potes, ignorància en la societat, conseqüències de la ignorància i en treu una conclusió. Vols destacar alguna de les conseqüències de la ignorància?
Doncs, clar, una, per exemple, és que també en el món acadèmic i en general s'ha menystingut ja com uns angles morts de coneixements que no s'han tingut en compte, no? I ell incideix bastant en el de les dones, no? Que per la part que em toca doncs m'hi he fixat bastant. I ve a dir que, clar, durant la història del coneixement doncs, s'ha deixat de banda tots uns coneixements, uns sabers, que no s'han tingut ni en compte, no? Perquè hi ha un biaix. I llavors que ara doncs, s'estan incorporant i això trontolla, fa trontollar tot el sistema en general, no? S'ha de tornar a replantejar totes les coses.
En termes de gènere, diries que l'home i la dona històricament tenen una experiència diferent de la ignorància?
Doncs podria ser, a més, ell destaca, per exemple, que les dones, quan han viatjat, que hi ha algunes cròniques de viatgeres, s'han fixat en coses diferents que els homes. Llavors, els homes no parlaven mai dels espais domèstics d'altres llocs, no? I llavors, de cop i volta, s'obre tota aquesta porta, i mai millor dit, no? Però que entra el coneixement d'una altra mirada, no? Que té això en compte. I, clar, és una altra història, també.
I a quina conclusió arriba el llibre?
Una mica arriba, doncs, a que ara ens podem pensar que en sabem més, però que, com que està tot tan especialitzat, estem molt compartimentats, no? I podem tenir la sensació que, com que ja s'ha explorat tot el món i tenim Google Maps i tot, ho sabem tot, però potser no sabem qui hi ha al costat de casa, no? I que, d'alguna manera, hem d'anar amb una actitud com d'humilitat i que l'educació és com l'eina que tenim per una mica combatre totes aquestes ignoràncies, fins i tot també perquè moltes vegades, com està passant en molts llocs del món, no? Hi ha voluntat del poder o de certa societat de deixar gent fora de l'educació, no? Llavors, això també és una eina de poder.
La ignorància és molt atrevida, Ariadna, com diu la dita?
Sí, però de fet reconèixer que ets ignorant, això d'entrada és un bon punt de partida. El que és atrevit és l'arrogància, també, no? És a dir, que molts errors han vingut per creure's que saps en comptes d'admetre que potser no, que potser hauries de fer aquest camí encara.
I per què és important ser conscients i reconèixer la pròpia ignorància?
Doncs perquè, d'alguna manera, és impossible saber-ho tot. Per exemple, abans, el que comentava, no? Potser teníem un coneixement molt immediat de la flora i la fauna, no? I ara no en sabem res, potser, no? O de coses com activitats com cosir o cuinar, que potser hem deixat de banda. Llavors, jo crec que ser-ne conscient et posa en aquest lloc d'humilitat i de dir, anem a aprendre, estem oberts, no?
La ignorància, una història global de l'editorial Arcàdia, de l'historiador britànic Peter Burke, 1937, especialitzat en la història social i cultural de la primera edat moderna a Europa, i la traducció a càrrec d'Ariadna Pous, correctora i traductora de professió. No sé en què estàs treballant ara.
Doncs ara amb un tema que entronca bastant, és un assaig periodístic sobre els residus.
Els residus?
I on van a parar, sí, és a dir, on van a parar tota la mena de residus que... tot el que llancem, no? No només a casa, diguéssim, sinó també les indústries, els residus nuclears, i també és un cas d'aquests, a vegades, de no voler-ho saber, perquè la informació hi és, si una mica la vas a buscar i potser vivim més tranquils sense saber el que està passant a altres llocs.
La vostra tasca com a traductors deu tenir força factor sorpresa, no? Abans de començar un llibre, dius, a veure, què em trobaré aquí?
I tant. La veritat, vaig gaudir molt traduint el Burke, perquè realment... Clar, era una descoberta constant de coses que no sabia sobre la història en general. I quan et cau un llibre a les mans, és una descoberta, sí.
Tot un misteri, no? Més o menys pel títol et pots orientar una mica. Potser ja et passen alguna ressenya també de l'editorial, no?
Sí, una mica sí, però llavors potser et cau un llibre a més de ficció, no? De literatura, i per exemple em vaig traduir un sobre, que es diu Agafar les regnes, de Catherine Scanlan, i parlava del món de les curses de cavalls, i llavors has de fer una mena d'immersió en aquest món que potser no coneixes gens ni saps les paraules encara, no?
Clar, i els girs, no? Exacte.
I jo vaig anar a entrevistar-me amb un paio que sí que en sap molt del tema, i llavors així a vegades és com fas el gap aquest, el saltes així, no? Un consultant.
No sé si reconeixem prou la vostra feina.
Home, jo crec que últimament ja tenir el nom a la portada al costat de l'autor és molt reconeixement, i últimament tenim més veus de traductors, i jo crec que és important que se sàpiga el tipus de feina que és i l'esforç que requereix, perquè com més se sàpiga també més... Bueno, és una feina important, crec jo, sí.
Ah. Abans d'acomiadar-nos, no sé si vols enviar algun missatge a la família de Savis Ignorants.
Doncs jo crec que està molt bé que escolteu Les nits dels ignorants, perquè... Admetre ja que no se sap tot és un bon punt de partida per la vida.
Ariadna Pous, els millors desitjos i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Quants records, 37 temporades, aquesta sintonia dels Beatles, àlbum Blam, Good Night, cançó de bressol de John Lennon, el seu fill Julian, veu de Ringo Starr, va ser notícia a l'antena de Catalunya Ràdio, i l'anterior temporada, el gran canvi a una de pròpia. Avui s'ha fet referència als 100 anys de la prohibició de la Santa Espina, però al capítol d'efemèrides avui ens trobem que un dia com aquest, Joaquim Maria Puyal, 1976, feia la primera emissió radiofònica d'un partit de futbol en català des de la República. I després vindrien nits glorioses com aquesta.
Juga el Barça, s'han d'una pilota d'Eco. D'Eco canvia cap a l'esquerra pel Gaúcho, que intenta una trajectòria individual, intenta superar velocitat a l'adversari, pot fer-ho, agafa el Gaúcho, pica amb el podret i gol, 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 gol,